tu esposo. Atrapado.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña Josefina Pla Trilles, hija de Pepe el Noy. El entierro tendrá lugar hoy jueves a las 4 de la tarde en la iglesia arciprestal, domicilio de la finada calle San Francisco, número 15 primero. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 14 d'octubre, les 12 i 4 minuts, així en la 92.2 de la freqüència modulada. Ja saben, Ràdio Villarreal, esta que és la seva ràdio. Miren, algo preocupant i és que les escoles alerten, ens alerten des de les escoles i instituts per la sèrie El Juego del Calamar. Docents han detectat com els alumnes parlen o reprodueixen moments icònics de la violència de la sèrie. Esta sèrie està recomanada per a majors de 16 anys. Per què? Pues perquè una de les escenes molt limitades a diversos patis educatius és aquella de joc del pica-paret a vida o mort. què et pareix, Maria, el Joc del Calamar?
Pues bé, ella porta dies com parlant molts dos, no, d'aquesta sèrie. Jo encara no l'he vist, vull veure-la, però és veritat que és una sèrie pues que clar que els xiquets no deurien veure. Es tracta, per a la gent que no ho hagi vist, pues de gent pues que no té recursos, no té diners, i la conviden a entrar com a un reality, no? Com a un reality show d'aquestos de, pues de Gran Hermano i coses aixes, no? I ells tenen que anar passant proves per aconseguir una quantia de diners, però clar, les proves són això, xocs tradicionals com el pica-paret que coneixem, no? O el tirar d'una corda per a que la resta caiguen. El problema és que quan no passem les proves, pues els maten, no? Als jugadors directament, no? No els eliminen, sinó que això va un poquet, pues un poquet tipo com los juegos del hambre, no? Que també quan se perseguien dels uns als altres.
Clar, però la diferència està entre que aquestes estan basades en jocs infantils.
Clar, són jocs infantils.
I a més, la sèrie és una sèrie coreana que està molt plena de colors, quasi es comença de forma còmica, que això enganxa molt al televident.
A més, és la en poquets setmanes pues s'ha difós moltíssim, és la sèrie més vista de Netflix, i a més als TikToks i a les xarxes socials pues es parla moltíssim d'aquesta sèrie. Per tant, fa com més goig poder veure-la per entendre aquests gags que fan en aquestes xarxes socials. Per tant, hi ha també que tindre cura de les persones adultes, de lo que vegem al costat dels nostres fills. No?
Val, però ara donat compte, diuen que és una sèrie per a major de 16 anys, val?
Sí.
També depèn de la maduresa d'un xiquet de 16 anys.
Clar, sí.
Perquè sempre que, és dir, matar és una cosa molt grave, és una cosa gravíssima, que hi han puestos on se normalitza. Hi ha llocs del món on acaba normalitzant-se perquè se ho mereixen, perquè és l'enemic, perquè tal, perquè qual, perquè hi ha xiquets soldats i tots ho sabem. Però, per exemple, així el que ens han posat, ens han evidenciat, ha sigut el control parental. És dir, Netflix, aquesta plataforma que tot el món accedís, així han sigut els docents els que has tingut que dir-nos, perquè clar, tu no comptes. Ve dels patis d'escolatge, però també dels instituts.
Sí, clar. Sí, sí.
Ens han tingut que dir, cuidao, perquè jo me negue a ese control parental de perseguir que tot ho mire, perquè al final un xiquet, pues això, quan més prohibit,
més gos li fa. Però jo te dic una cosa, a no haver la porta en aquest Juego del Calamar, però des de fa molt de temps els xiquets i xiquetes venen jugant a un videojoc que es diu Fortnite, que consistís en aterrissar en una illa i matar a tota la gent que hi ha al costat, i els xiquets han jugat també a això i tampoc se les ha dit res. A lo millor hi ha que fer una revisió de l'educació que se les dona a aquests xiquets per a que sàpiguen diferenciar la ficció de la realitat.
Jo este matí parlava amb un psicòleg i ell me deia que no tenen les habilitats en aquesta edat cognitives prou desenvolupades per a separar la ficció realitat. És dir, no és que no se li doni una mala o una bona educació, sinó que aquest control parental està per a quan aquest xiquet recibís impacte d'algú que es meneja, dona compte, és un, dos, tres, paret, te meneges, te maten.
El tema és que abans, jo per exemple, jo crec que tot el món ha jugat a l'escola a reproduir una sèrie que estava de moda en el seu temps, val? Des de Les Tres Bessones hasta Compañeros, val? O sigui, jo he passat per totes les fases o a demanar-nos quin Spice Girls érem, no? Mm-hmm. És normal reproduir en aquest temps models que tu estàs veient en altres plataformes. El problema és que els continguts d'ara pues a lo millor són massa difícils o massa crítics o massa especialitzats per a que un xiquet puga reproduir-lo, no? Perquè realment no està entenent el que està passant en aquesta sèrie, saps?
Per lo vist han fet una enquesta i han vist que són els xiquets entre 11 i 14 anys els que més parlen d'esta sèrie de Netflix, i donat compte, si n'hi ha 16 que encara, n'hi ha xiquets de més de 16 que encara no ho entenen massa bé, imagina't en aquesta edat.
Clar.
I a mi és de veres que és aquesta edat, perquè a mi me va convidar la meva filla a veure-la.
Clar.
I ens van posar les dos a veure-la. I me pareix, clar, ella se va cansar perquè es comença en un pare que és un malfeiner i anem a fer spoilers.
De veritat, que és... t'estic dient que vull veure-la i me vas a fer spoiler directament.
Vale, va, pues, no ho dic. Però bueno, es comencen pues, bueno, fent imbecilades de tal calibre que la meva filla mateixa, que té 13 anys, va dir, uf, mama, això és un tostó impressionant. Vam deixar de veure-la. Però clar, com si quisien parlar d'ella, susciten l'interès.
Clar, és normal. Però és el que passa, no? Quan algo es fica de moda, però jo crec que ahí la tasca està en el pare o la mare i els docents de fer una pràctica per a que els xiquets pues, es controlen, no? Respecte a aquests temes.
Pauseta de publicitat i anem a les notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol. Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? ANEM y TORNEM es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. ANEM y TORNEM te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en ANEM y TORNEM en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
I quan són les 12 i 15 minutets anem a abordar aquestes notícies que ha estat Maria Ventura tot el matí treballant en elles.
Pues mira, Susana, si et pareix, parlem ara dels pressupostos generals de l'Estat perquè recullen una inversió de 1.208 milions d'euros que vindran així a la Comunitat Valenciana. El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha mostrat la seva satisfacció per aquest increment de les inversions directes i els recursos, que representen un 27,3% més que en 2021. Després s'ha echat parlarem amb la diputada nacional del PSPB, Susana Ros, per a que ens desgrane quants d'aquests diners vindran així a la província de Castelló i què es farà amb ells, no? Perquè això realment és el que ens interessa.
Vols que et doni un titular?
Venga, va.
Sobre, pero no sobre lo que arriba a la Comunitat Valenciana, sinó el que diu Ione Belarra, diu que Sánchez presumís de les mesures d'Unides Podem perquè diu que han convençut al PSOE. Ella diu, me parece muy buena noticia que el presidente del gobierno saque pecho de nuestras medidas. El salario mínimo interprofesional, la ley de la vivienda o el ingreso mínimo vital. Ojito, ¿eh?
Ojito, 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 sí. Se están movent molt, ¿no? Els actors polítics damunt de la taula.
Día Redondo, ¿saben? Este que va a portar a l'alcalde.
Sí, ahir va a una altra volta entrevista en televisió.
Sí, jo pensé que el veurem moltes voltes. Dia que Yolanda Díaz podria ser la pròxima presidenta o que seria una bona presidenta del govern d'Espanya.
Curiós. Molt curiós, no? Tot és, a lo millor és que està buscant treball, Susana.
Però que tot això, Maria, és que clar, això és un joc en el que podem entrar tu i jo.
Sí, sí,
sí. Tot això, Mònica Oltra va fer un acte així en València, on ha convidat
com estem
Colau,
a València, com estem.
Cuidao. El evento carecerá de siglas políticas y sus invitadas acudirán a título personal.
¿Y qué estará?
Está siendo organizado por la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y estará invitada Yolanda Díaz y Ada Colau.
Mare meva.
Tachan. Feminizamos la política.
Sí, sí.
Tachan. Estas son tres titanes.
Vaig a front, no. I això quan serà? Perquè recordem que aquest cap de setmana tindríem ese congrés federal així al recinte ferial de València des de divendres hasta diumenge del Partit Socialista.
És que també està convidada Mònica García i encara no s'ha confirmat la seva assistència.
Ah, també.
Deixa'm que siguis que indagant.
Sí, seguirem parlant. Home, això portarà cua, és veritat això que diuen que València la capital política, ara, no?
És la que desitgen, se desitja. Volen la Comunitat Valenciana. Tenen la Comunitat de Madrid, tenen Andalusia,
Galícia...
És dir, però bueno, Galícia. I en este cas la Comunitat Valenciana intenta blindar-se, saben que quins catalans no podran. Esto, Juego de Tronos,
totalment. Susana, sí que ens fiquem un poc més seriosos perquè anem a parlar d'inflació, perquè els preus van pujar a la Comunitat Valenciana el mes de setembre un 0,9 respecte a agost, fins a situar la taxa interanual en el 42, amb el 4,2%, dues dècimes per damunt de la mitjana nacional, segons les dades d'Institut Nacional d'Estadístiques difoses aquest dijous. Per províncies, en la de València, la inflació va pujar al setembre 9 dècimes fins al 4%, a Alacant 8 dècimes, que es situa 4,3, i a Castelló 9 dècimes, i va deixar la taxa a un 4,3. Cuidao, que van pujant els preus, Susana, i això, pues, a on ens afecta, com a sempre, pues, a la butxaca, no? Puja la llum, puja això, veurem com es desenvolupa, no? Ara anem a parlar d'ajudes, perquè el president de la Generalitat, Ximo Puig, proposa un pacte per la lectura entre agents del sector del llibre i institucions públiques i privades, i anuncia l'augment del 25% del pressupost per a fomentar hàbits lectors. El president de la Generalitat va presentar la 56a Fira del Llibre a València, que torna, pues, a ser presencial. Destaca que el 58% de la població valenciana ha llegit llibres durant la pandèmia, la qual cosa suposa un augment de l'índex de la lectura, i assenyala que la Fira del Llibre de València constituís la segona fira d'Espanya, tant per volum comercial com per visitants. O sigui que bones dades per a aquest sector. Continuem parlant a nivell local. Primer parlarem d'Orpesa, perquè inicia aquest divendres la programació cultural dedicada al cineasta Luis García Berlanga, un matiu de la celebració del seu centenari. Tenen la programació a la nostra pàgina web, que és www.radiovilareal.es, però és que a més Onda aprova el primer pla de joventut per adequar les polítiques públiques a les necessitats dels joves. Molt curiós, no?, que cada volta els joves tinguin més presència en la política municipal. I després, Almenara, que té intenció de recuperar entre el divendres 3 i el diumenge 5 de desembre les exhibicions de bous per la vila en la localitat. Així s'ha transmès en una reunió a les penyes taurines del municipi per a saber, no, la seva opinió, així com també per veure la possibilitat que també col·laboren en aquests festejos i les penyes taurines. Ens venim ja sí a Vila-real. Primer parlarem d'una nota de premsa que hem rebut del Partit Popular de Vila-real, perquè Adrián Casabó va visitar les instal·lacions de la cooperativa catòlica agrària de la ciutat i va voler conèixer de prop ese insectari del depredador del cotonet interessar-se per ell, no, per saber com funciona. Però si és veritat que des del Partit Popular pues demanen a la Generalitat Valenciana agilitzar, no, les ajudes dels agricultors de manera activa davant d'aquesta plaga, no? Després parlem d'hostaleria, perquè Vila-real també incentivarà i facilitarà el reciclatge del vidre als establiments d'hostaleria. I també el consistori ultima el dispositiu de la Fira de Santa Catalina per a recuperar-la al novembre. Després xerrarem amb tots dos regidors encarregats d'aquestes àrees. Informar als nostres oients que la policia, l'edifici de la Policia Nacional d'Ací de Vila-real està tancada per obres i que totes les gestions que tinguen que fer, les tindran que fer a Castelló Ciutat. I per últim dir que bé, hi ha ple extraordinari a Vila-real, Susana.
Pues volem que ens conten Pauseta de Puigdat i el primer convidat.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Almassora t'espera per a gaudir de les festes en honor a la Mare de Déu del Roser. Bous al carrer, esports, concerts, exposicions i molt més. Consulta el programa d'actes a www.almassora.es i gaudis de les festes amb seguretat. Ajuntament d'Almassora.
La moda és estilo, arte, colores, tendències. La moda és caqui. Marques com Luillo, Dona Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Vila-real.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Ebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vila-real, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vila-real. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en Carretera Honda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Y cómo empezamos cada jueves? Pues haciendo lo que más nos gusta, que es ofrecer empleo para ayudar a las personas que quieran cambiar el rumbo de su vida, ¿no? Y por eso hoy tenemos, como siempre, pues a la presidenta de ADAVI, Inma Cerdá. Buenos días, Inma.
Buenos días, María.
Cuéntame, que siempre vienes cargada de trabajo, un montón, ¿eh? La semana pasada fue una barbaridad.
¿Y eso que me paro? Porque digo, bueno, ya está bien.
Sí,
¿no?
Y
bueno,
eso que te paras, sí.
Escúchame un momento. Mira, lo primero que voy a decir es que el portal Trebai, ya sabéis que es la aula de recerca asistida aquí del ayuntamiento, pues está el programa de Empujo, ya.
Sí.
Ya por fin ha salido el programa de Empujo. Entonces, vamos a ver. Esto es que la Consellería de Economía Sostenible y Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha anunciado la asignación para el Ayuntamiento de una subvención de más de 1.000.000 euros. Esto es mucho dinero. Bueno, el caso. Vamos al meollo del asunto. Vale. El Ayuntamiento de Villarreal prevé contratar durante un año a 25 jóvenes desempleados de diferentes ocupaciones, tanto cualificadas como sin cualificar, de las áreas administrativas, sociales, jurídicas, económicas o técnicas, y así como diferentes oficios y peones. Entonces, aquí lo que se trata es que en Labora tenéis que, el primer paso es ir al proceso de selección, ¿vale? Y Labora, pues, desde luego lo primero que hay que estar es desempleado y después apuntarse a esta oferta. Para seguir el tema, cómo va, lo que primero os recomendaría es que el Facebook de ADAVI, de la Asociación de Aturas de Villarreal, lo siguieseis, porque todo esto lo publicamos ahí. No obstante, si alguien, por ejemplo, ahora mismo tiene la aplicación de la app de Villarreal instalada en el móvil y quiere, digamos, entrar ya y entrar en los enlaces y todo, pues es el portal Trebai. Uh-huh. Entonces, y cualquier duda que tengáis o lo que sea, pues me llamáis y me decís, Ima, que no me aclaro, o échame una mano con esto y ya está. Y es al número 655-450-989. Y ya está. Vale, y esto es, bueno, ya hemos hablado, es para los menores de 30 años. Y ahora vamos con los mayores, porque han hecho el pack, ¿vale? Y también son 25 personas. Tanto cualificadas como sin cualificar. Entonces, uh-huh, nos parece súper estupendo esto. Y nada, pues ya sabéis que tenéis que entrar en el tema del Punlabora, hacer la entrevista esta que tenéis y todo eso. Hay también ayudas para poderlo visionar, para ver cómo podéis hacerlo. Bueno, pues con el portal Trebai lo dejamos a un lado.
Y empezamos con las ofertas de trabajo
nos vamos a la Fundación Manantial,
vale,
que son nuestros compañeros de aquí de Villarreal, que resulta que están buscando operario o operaria recolector o recolectora de champiñón con diversidad funcional, ¿vale? Uh-huh. Entonces, han hecho algo diferente, que es que antes solo aceptaban gente con una diversidad que fuera mental, y ahora vale cualquiera, vale física, psíquica o sensorial, o un certificado de riesgo de exclusión social. Uh-huh. Que por cierto, esto lo podéis tramitar con la trabajadora social, ¿eh? Si alguien no sabe por dónde van, uh-huh, los tiros así, pues a lo mejor esa,
estupendo,
es la solución.
Uh-huh.
Vale. Graduado en eso y se valorará formación en el sector agrícola. Y luego es valorable el sector de, bueno, que tengan de almacén de cítricos o lo que sea. Bueno, y ahora nos vamos con aquello que te decía de Onda Inserta.
Sí.
¿Vale? Que es otra plataforma que han hecho los compañeros de Onda, que es estupendo porque también se centra mucho.
Sí, que las ofertas que nos diste eran mucho del sector cerámico, sí, la última vez.
Sí, sí. Y luego también, bien es verdad que alguna voy diciendo que todos de Onda, pero bien es verdad que alguna es de Bechí.
Bueno, claro, bueno, sí, por cercanías. Sí,
ya todo. Está, por cercanías, ¿vale? Entonces. Aquí tenemos, por ejemplo, encajadoras de cítricos, necesitan, y bueno, son, ya sabéis que esto es temporal, de 1 a 6 meses y ya está, pero necesitan 5 personas. Tenemos un peón almacén, luego tenemos electromecánico, tenemos prensista, esmaltador, mecánico de maquinaria de mantenimiento, y también dicen que personal para almacenes de cítricos, y... Ojo, son 50 personas. Lo dije claro. La semana pasada, lo repito porque no sé si lo...
Sí, claro, sí, sí, no, es que ahora estamos en la campaña que necesitan, claro, encajadoras y encajadores.
Sobre todo con experiencia, pero mira, aunque no tengáis experiencia, vosotros os apuntáis. El claro, no siempre sí, lo tenéis por delante, ¿eh?
Sí, sí, eso está claro, eso está claro.
Y ya está. También necesitan 2 cocineros, 2 cocineras y te... luego bueno, ahora ya nos vamos a Dipucas.
Vale.
Tenemos cocinero o cocinera para Bechí, soldador, soldadora, calderero o calderera para Almenara, y son 6 puestos. Uh-huh. Esto será alguna empresa que ha abierto y ha dicho...
Y pues, necesita gente nueva.
Pues eso. 2 camareros o 2 camareras para Chóvar, 2 peones para de la construcción para Castellón. Ahora tenemos un operario operaria de molino de aceite para la Valdalba. Y tenemos también jefatura de planta para el sector de la industria. No, los requisitos es ingeniería superior y ingeniería en organización industrial. Aquí, vamos a ver, os ponéis en Dipucas y buscáis estas ofertas y hay muchísima más información. Yo solo hago una pequeña reseña para que si alguien está interesado, pues vaya al sitio. Bueno, pues si vais ahí al sitio en las reseñas veréis los horarios... sueldos, en fin, todo este tipo de... todo lo que conlleva el puesto. Vamos a ver, y ahora nos vamos también al sector servicios y hay aquí puestos de trabajo. Se necesita pintor o pintora, ¿vale?
Uh-huh.
Bien, y ahora he visto también... ¿te acuerdas que te comenté que José Antonio Correa... de laboral nos está pasando información?
Sí, correcto, de perfiles, sí, de cosas que nos informan antes de salir.
Sí, también, eso también, pero aparte él publica muchísimas veces, bueno, todas las semanas nos publica en el Face puestos de trabajo, pero son para perfiles medios, altos o digamos diferentes, porque son de investigación, son doctorados.
Sí, como los
son
que nos traías a veces de la plataforma esta Iris.
Esa es, sí. Muy bien, sí, sí, eso es. Entonces, dice que Innovación ofertará 91 empleos para jóvenes científicos y técnicos. La convocatoria ofrece contratos de 1 año de duración a titulados universitarios y de formación profesional.
Uh-huh.
Esto me parece muy interesante. Subvenciones destinadas a la empleabilidad de casi 100 de jóvenes con formación en el ámbito técnico y científico.
Uh-huh.
Bueno, pues esto es la Consellería de Innovación y Universidades y Ciencia y Sociedad Digital para ayudar a, por un lado, al acceso del trabajo de jóvenes cualificadores,
sí, claro, sí.
De cualificados, claro. Bueno, y luego también, bueno, de esto había apuntado que, claro, 91 posibles contrataciones, 82 corresponden a con titulación universitaria y 9 con ciclos de grado medio y superior de formación profesional. Pero bueno, que aquí nos pone también que el sueldo, por ejemplo, si son de universidades, es 21.329 euros por
anuales
y 19.479 con formación profesional. Está muy bien, la verdad.
Uh-huh.
Merece la pena. Bueno, ahora nos vamos a Labora.
Uh-huh.
Labora, pintor, bueno, esto es para Villarreal.
Vale, perfecto.
Camarero o camarera para Puerto de Burriana. Conductor y limpiador de fosas sépticas, balsas de lodos, aspirar polvo. carretilleros, carretilleras y clasificador de frutas.
¿Quieres pasármelo a mí, sí, que te estás favor. Quedando sin voz, aire. sin aire directamente? Pues mira, tenemos en la Bora, nos hemos quedado, hemos comentado que necesitábamos un pintor para Villarreal, un camarero para el puerto de Burriana, un conductor y limpiador de fosas sépticas, balsas de lodo para aspirar polvo, carretilleros y carretilleras para clasificador de frutas y verduras, es un personal de almacén para la próxima campaña, salario, convenio en todas las categorías y oferta reservada a personas con diversidad funcional. Pues sería a tiempo completo esto. Luego necesitamos un técnico de apoyo experto experto en diversidad intelectual. El gestor de la oferta es Castellón e historiador Viciana, ¿no?
Sí, eso es.
Y luego también necesitamos un técnico en farmacia para Castellón. Se necesita un peón para empresas de señalización vial y otros servicios. En este caso no se necesita experiencia. El requisito obligatorio es tener carnet de conducir, a valorar tener conocimiento en obra civil y otros, ¿no? Exactamente. Luego también se necesita un psicólogo o psicóloga, preparación y justificación de proyectos para subvenciones, seguimiento y aplicación de plan de igualdad y muchas otras tareas que tendría que desempeñar.
Muy bien, María. Como aquel que dijo, bueno, pues lo mío era una almendra, ¿no? Pues ahora mismo lo mío era un cacao.
Un cacao, exactamente, ¿no?
Escúchame, María. Habrás visto cómo te he pasado corriendo mis papeles.
Sí, totalmente.
Vale, pues que donde pone discapacidad, pues lo tacho y pongo diversidad intelectual o diversidad funcional o lo que sea. Entonces, claro, te habrás visto ahí que hay un pequeño.
Sí.
Vale. Entonces, mira, lo que me ha chocado mucho la atención es el técnico de apoyo experto en discapacidad intelectual. Esto sí, bueno, es en Castellón. Y funciones para el apoyo a la dirección del programa Universidad 11, UGI, formación para el empleo y la vida independiente de jóvenes con diversidad intelectual en diversas gestiones académicas y administrativas relacionadas con el alumnado, profesorado, familias y entidades colaboradoras, apoyo a profesorado estando tanto en las sesiones de formación específica, como las clases individuales, prácticas y visitas, formaciones y empresas y entidades o servicios valorable, máster o certificado. Quiero decir que muchas personas que tienen este tipo de diversidad funcional perfectamente están más que cualificadas para dar todo este tipo de oferta.
De oferta.
¿No? Claro que sí.
Sí. Se necesita también un peón de albañilería en Castellón.
Sí, ya, bueno, aquí importantísimo lo del curso de 20 horas de prevención en riesgos laborables. Sí, es verdad, la empresa está obligada a dar este tipo de formación, ¿vale? Uh-huh. Pero si tú, por ejemplo, este es tu sector y lo que quieres ser es darte promoción ahí, pues oye, búscate las mañas para hacer este curso porque te va a venir muy bien que la empresa ya entres y ya tengas ese curso hecho.
Después también se buscan tres repartidores vendedores de productos lácteos en alquerías.
Sí, vale, aquí resulta que esta empresa, esta oferta la podría decir todas las semanas porque todas las semanas la estoy
viendo. Está presente, ¿no?
Sí, mira, yo creo, María, que esto es muy difícil porque es un comercial vendedor a puerta fría. Esto quiere decir que vas puerta por puerta vendiendo todo el material. Entonces, de verdad, se necesita que realmente nos esforcemos un poco en buscar este tipo de trabajo porque también es importante.
Después se necesita un chofer para trabajo con camión de Cuba, desatascos para Almazora y además la necesidad es urgente de contratación, ¿no?
Sí, y ahora viene próximamente la Bora.
Sí.
Vale, pues concluimos con eso que Correa nos dice, monitora en parque infantil para Burriana. Esto saldrá dentro
en
de
breve,
pocas horas.
Bueno, pues ahora me pasa a mí.
Ahora te pasa.
Menudo directo estamos haciendo, pero son
tremendo,
cosas son cosas del directo.
Sí, total, total.
Bueno, pues y Macerda, muchas gracias como siempre por traernos estas ofertas de empleo. Recordar que tienen todas esas ofertas de trabajo en ese grupo de Adavi y muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
A vosotros. Muchas gracias. Now that I've been loving you so long.
How am I supposed to live without you? And how am I supposed to carry on when all that I've been living for is gone?
Estás a la 92.2 FM.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Imagina't que a la teua casa tingueres diversos patrimonis mundials. Una vinya on perdre't, la platja al costat per a practicar esports aquàtics i en la teua cuina, els millors chefs. Imagina't que totes aquestes experiències ja les tens, amb experts professionals per a mostrar-te-les. Mostra de turisme, 23 i 24 d'octubre en l'hemisfèric, Comunitat Valenciana.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Versiones electrificades en tota la gama SUV de Kia. Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morn, poor little baby child is born in the ghetto. And its mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another little hungry mouth.
Bé, ja saben vostès que des d'ahir l'actualitat nacional passa per el Congrés dels Diputats perquè s'ha fet la presentació no oficial dels pressupostos generals de l'Estat i per això tenim avui a la diputada nacional pel PSPB, Susana Ros, avui així a Ràdio Villarreal. Bon dia, Susana.
Hola, molt bon dia i gràcies novament a Ràdio Villarreal per donar-me la possibilitat de xerrar amb vosaltres i de ser veu en la província de Castelló.
Sí, ha aprofitat una estona, no?, de perixir-se de l'hemicicle per contar-nos, pues, un poquet que ens parli d'aquests pressupostos i què característiques tenen.
Bueno, pues aquestos, ahir se va presentar oficialment els pressupostos en el Congrés dels Diputats. Al llarg dels dies aniré coneixent detalladament en què afecten aquests pressupostos a la nostra comunitat valenciana i a la província de Castelló, però sobretot dir que en general aquests pressupostos del 2022 són els pressupostos que estan pensant en que la gent, la ciutadania, sigui el primer de tot, no? Són els pressupostos de la transformació econòmica i de la responsabilitat fiscal, no? Són els majors pressupostos d'inversió social. 6 de cada 10 euros se destinaran a despeses socials, és a dir, aproximadament uns 250.000 milions d'euros, no? Al voltant del 60% del pressupost. I, a més, 9 de cada 10 euros del pla de recuperació se destinaran a inversions, que això suposa més de 40.000 milions d'euros, no? Per tant, és la prova evident de que aquests són uns pressupostos de la locomotora del creixement. Però, a més de tot, n'hi ha que dir que aquests pressupostos tenen unes partides molt importants de transferències a les comunitats autònomes i també a les transferències als ajuntaments, no? Al municipalisme, que els ajuntaments són la primera porta on acudixen els ciutadans per demanar solucions als seus problemes. Però també són uns pressupostos, no?, on la joventut està en primera línia, no? Són protagonista d'aquests pressupostos perquè la partida destinada a la joventut creix un 85%, no? Més el doble, més pràcticament el doble del 2021. No? I, a més, també són uns pressupostos que contemplen beques ¿no? Una quantitat impressionant, com són 2.000 milions d'euros, i que, a més, per primera vegada contemplaran unes beques especials per als aspirants a les oposicions de jutge, fiscals o advocats de l'Estat, que eren molt reclamat per aquesta professió. Però també un tema molt important per a la nostra comunitat i per a la província de Castelló, que són uns pressupostos que contemplen inversions pel teixit productiu tan important per a la nostra economia, no? I això suposa parlar del teixit productiu, parlar del comerç, del turisme i de les pimes. Estem parlant de més de 3.000 milions d'euros, un 32%, no? Però també uns pressupostos on la I+D+I i la digitalització, tan important pel futur de la nostra economia, té un apartat molt destacat. I, a més, també sempre pensant en les energies netes i en impulsar, sobretot, la indústria, no? En aquests dies que estem coneixent el que anirà a la província de Castelló, ja podem constatar que són uns pressupostos bons per a la nostra província, perquè, a més de lo que estem coneixent de les primeres dates, no? També coneixem que se contemple, a banda de lo que s'ha anunciat en els mitjans de comunicació, que n'hi ha una partida molt important per a la nostra comunitat, que són de 300 milions d'euros destinades a inversions que aniran destinades a la Conselleria d'Obres Públiques, no? D'aquests 300 milions, 100 milions aniran destinats per a mobilitat innovadora i 200 milions de transferències de capital per a financiar infraestructures. És a dir, que a banda de tot el que estem coneixent avui, no? Ahir i avui, de les inversions a la província de Castelló, n'hi ha que sumar aquests 300 milions d'euros per a la comunitat valenciana.
Sí, anem a centrar-nos un poquet en totes aquestes xifres que ha destacat així a Castelló, no? Ha parlat d'aquest teixit productiu, no? En com repercutirà aquests diners en ells? Mitjançant ajudes? Com se farà efectiva que aquests pressupostos siguin efectius per a ells?
Pues en ajudes i en inversions, no? I en infraestructures, perquè a mi m'agrada parlar sempre de dos tipus d'infraestructures. Les infraestructures que anomenem i que més soroll tenen, més repercussió tenen els mitjans de comunicació, que són les infraestructures que parlen de carreteres, de rodalies, del port de Castelló, que és un motor econòmic de la nostra província molt important, no? Però també hi ha una part molt important que són les inversions humanes, no? I les inversions en indústria. Pues, per exemple, les inversions que se fan en carreteres, que se fan en rodalies, no? Que és tan important, en el corredor mediterrani que tant reclamem per la província de Castelló.
Sí, per exemple, Susana, ens anem a centrar un poquet en el tema de les rodalies, no? És veritat que en els últims temps hi han hagut molta problemàtica, sobretot en el servei que proporciona cercanies així a la nostra província de Castelló i a València, no? Inclús des de les Corts s'ha demanat que a lo millor aquesta competència poguera caure, no? En les mans de Generalitat, perquè la deficiència pues, ha sigut creixent en els últims temps, no? No sé si hi ha algun tipus de partida destinada per millorar aquesta situació, perquè al fi i al cap dona molts problemes als usuaris i això provoca pues, que la gent opte més per el cotxe que per el transport públic, no?
Evidentment, la pandèmia i l'última vaga de maquinistes pues, ha propiciat molts problemes en les rodalies en la província de Castelló. La partida pressupostària contemple les millores, no, per les rodalies, perquè quan parlem de millores per les rodalies estem parlant d'invertir en maquinària i invertir també en la contratació de maquinistes, cosa que el Partit Popular no va fer. En els 7 anys de govern del Partit Popular no se va emplear, no se va destinar diners ni a la contratació de noves màquines de tren ni a la contratació de personal per maquinària. Diguem vostès com entonces anaven a ficar el servei de rodalies. I jo vull recalcar que som conscients de la mancança de servei i de les deficiències del servei i per això reclamem el que és just per a la província de Castelló. Però n'hi ha que recordar que va ser el govern del Partit Socialista, després de la moció de censura, el govern de Pedro Sánchez, el que va ficar en funcionament les rodalies cap al nord de la nostra província, cap a Vinaròs, que el Partit Popular havia deixat oblidat en un calaix i no havia fet res. Va ser el govern de Pedro Sánchez. I serà este govern el que contratarà més maquinistes, més personal i, sobretot, infraestructures perquè sigui possible i viable el servei que ens mereixem, no?, els veïns i veïnes de la província de Castelló de Rodalies. Som conscients i treballarem dur perquè és una reivindicació justa i necessària per a la nostra província.
I en el tema de costes, perquè és veritat que hi ha una reclamació molt forta per part dels pobles, no?, de la zona marítima, perquè la regressió de la platja està produint molts danys, no?, cada volta que ve una dana, no?, d'aquestes que tants mals de caps ens traus. No sé si hi ha alguna partida destinada per a poder construir més nous espigons, com sí que s'està produint a la localitat d'Almenara.
A veure, que se construïsquen els espigons a la localitat d'Almenara, val? Ha sigut a este govern, al govern de Pedro Sánchez. És a dir, que has començat per primera vegada les infraestructures que contemplava el Pla de Cantàbria, l'anomenat Pla de Cantàbria, que va signar tots els alcaldes afectats del litoral sud de la nostra província i que porta tota una espècie d'execució programada. És a dir, això van signar un compromís, no?, de com s'executarien les inversions. I ha sigut este govern el que per primera vegada ha ficat els diners per poder començar aquest projecte. Els pressupostos contemplen una partida destinada a la regeneració del litoral, que sempre serà insuficient perquè n'hi ha molt, molt a fer, però n'hi ha que pensar també en els compromisos que se van agarrar d'execució, és a dir, no se pot començar a fer espigons en tot el litoral a tota la vegada, sinó que porta una programació perquè així tècnicament se va aprovar en el seu dia i prova de la voluntat d'aquest govern i dels socialistes a la província de Castelló és l'escomençament d'aquestes obres, que és el punt de partida, el punt d'inici de la regeneració de la nostra costa. Combatre fenòmens meteorològics com són la dana, que esperem que no tornin a ocorrir, això és prova de que el canvi climàtic és una problemàtica que tenim que solucionar i que tenim que ser conscients de que està ahí i que els socialistes sempre han apostat i han parlat d'aquest canvi climàtic. Mentre uns altres estaven enrient i burlant, no?, pues, els socialistes ens creiem, no?, que el medi ambient i que el canvi climàtic hi havia que prestar l'atenció i fer les inversions adequades perquè causaré pues, els més danys a la nostra costa. I en això estarem treballant els i les socialistes de la província de Castelló en reivindicar aquesta regeneració justa pel nostre litoral de la província de Castelló.
Es ve parlant des de fa molt de temps d'aquest infrafinançament injust per a la Comunitat Valenciana. No sé si en el cas d'aquests pressupostos generals de l'Estat va acabar davant aquesta situació i s'estan fent millores en aquest finançament just per a nosaltres.
El finançament just per a nosaltres és una reivindicació que el Partit Socialista sempre ha tingut i sempre ha abanderat. Estem governant o no estiguem governant? Prova d'això és que els pressupostos del 2021 van rosar ja la quantitat que contemple el nostre Estatut d'Autonomia d'inversions del 10%. Aquests pressupostos contemplen una inversió que ronde també aquest 10%, que és el 9,3%, però ja adelante que n'hi ha que sumar les inversions extraordinàries que arribaran en aquests 300 milions d'euros per a la nostra comunitat. Mai els pressupostos del govern d'Estat havien alcançat la xifra de percentatge al voltant del 10% que contemple el nostre Estatut d'Autonomia. Que seguiríem reivindicant aquest finançament just per a la nostra comunitat valenciana, on estiguem tant en el govern com quan no estem en el govern. El que diem ho fem i el nostre compromís en la comunitat valenciana se reflexen en aquests pressupostos.
Pues, diputada nacional del PSPP, Susana Ros, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos comentat, no, com ens repercutiran aquests pressupostos generals de l'Estat a tots els veïns i veïnes de la comunitat valenciana. L'emplace a que si hi ha actualitats a tornar així a Ràdio Vila-real, com sempre.
Bueno, i dir que finalment, han parlat dels joves, però dels nostres majors, les pensions continuarán sent igualitàries al poder adquisitiu. Els pensionistes veuran equiparat les seues pensions al poder adquisitiu a l'IPC, però, a més, les pensions no contributives pujaran un 3%. És a dir, un compromís ferme amb els nostres pensionistes del govern d'Espanya que presidís Pedro Sánchez. Moltes gràcies.
Gràcies.
And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night. He learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. And then one night, in desperation, the young man breaks away. He buys him a gun and he steals a car and he tries to run, but he don't get far. And his mama cries. As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And a young man dies. On a cold and gray Chicago morn, another little baby child is born in the ghetto. And its mama cries.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Hoy puede ser un...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Cada dia estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite. Acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Estudi Tecles comienza con el periodo de inscripciones para el curso 2021-2022. Septiembre llega cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes realizar en nuestras instalaciones, en nuestra página web www.estuditecles.com o llamando al teléfono 655-893-564.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MU, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Shave praise from a better man. No need for your touching hands. There's nothing I understand. I'm all with the lost and damned. Long ago when you're on your own. Take care of your broken soul. Cause there must be. I drank all the remedy. Too young for these memories. Cry the soul from the teeth of the enemy. So long ago when you're on your own. Take care of my broken soul. Cause there must be angels guiding the way. There must be angels saving our grace. There must be heaven for people who stray.
I nosaltres, que som molt previsors, encara no ha passat octubre, però nosaltres ja estem pensant en el que té que vindre al novembre i per això tenim amb nosaltres al regidor de Comerç, Diego Vila. Bon dia, Diego.
Molt bon dia.
Clar, anava a dir de promoció econòmica, de formació professional, no? Això de com hem canviat un poquet ara el consistori, però bé... anem a parlar perquè, clar, la Fira de Santa Caterina és una de les nostres cites més emblemàtiques, no? I l'any passat pues van patir molt, no? Per veure si la fèiem, no la fèiem, però ja enguany sí se fa, no?
Sí, en 2020, per desgràcia, se va programar, però se va tindre que suspendre, però ara, vist la situació, no?, que tenim, que la incidència ha baixat moltíssim, que la vacunació està funcionant, sí que hem decidit donar aquest pas endavant, no?, i programar aquesta fira per al 28 de novembre. Un treball que vull agrair també al meu company Xus Madrigal, no?, que va ser el que va iniciar aquest procés, que ara en la remodelació jo sóc el responsable de comerç, però sí que vull fer extensiu aquest agraïment al meu company Xus.
Pues parlem un poquet, no?, de què ens trobarem, perquè clar, les imatges de la Feria de Santa Caterina és un lloc molt multitudinari, on va moltíssima gent. Tornarem a veure aquesta imatge o amb més cautela?
Sí, a veure, ara per les restriccions ja no se té que tindre un control d'aforo, no?, d'entrades, eixides, però sí que anem a programar algo per a que no se puguen, sobretot en alguns carrers, no?, que sabrem que són més estrets i que les parades, sobretot de la gent, no?, que s'atura pues, a veure els establiments, que és normal, sí que ahí farem alguna mena de control per a evitar aquestes aglomeracions. Se fiquen més carrers per a fer la fira un poquet més extensiva, respectant sempre la plaça per a la zona de ONGs i zona més solidària, però els carrers sí que s'estenen cap al Cardenal Tarancón i de José Ramón Batalla cap al carrer Vicente Sanchís, per a que aquestes 200 parades puguen estar més separades entre elles i evitar, conforme dèiem, aquest conflicte, no?, a lo millor que se puga fer més aglomeracions. Sí. però vist conforme està responent la gent en els últims esdeveniments que hem fet en Vila-real, ja siga les festes, les últimes festes de, del Rosari o inclús les festes de, dels barris, la gent ho està respectant molt, està complint les mesures. La mascareta, eixim al carrer i veiem que la majoria de gent la porta, és que poden complir la distància, se la lleven, però la majoria de gent la veus que va en la mascareta perquè encara tenen esa consciència, no? I volem que ese respecte cap als demés encara continuï.
Sí, diguem que som nosaltres mateix el que mos fiquem les restriccions, no? Es dona, pues a lo millor si hi ha algú davant fiquem una mesura, no? De distància i no estar damunt d'ell, que a lo millor abans ni ho pensàvem, no?
Sí, jo crec que hi ha mesures o anem a dir manies que van a quedar-se van a quedar-se en la gent, no? Conforme si se higiene, ara per exemple veiem un pot de gel i enseguida estem
netejant
molt les mans, sí. La mascareta per a certs espais, sobretot el que diem d'aglomeracions, molta gent la continuarà portant, però poquet a poquet ja estem veient ixa llum, no? Ixa tornada a la normalitat en la desescalada que s'està facilitant des de la Generalitat Valenciana i que jo crec que en quant a esdeveniments agraïm, però sobretot el sector econòmic de Vila-real, no? Lo que són els comerços, l'hostaleria, també ho van agrair molt perquè recordem que esta fira afecta a varios sectors, no?
Sí, perquè moltes d'elles sí, sent també en esa fira de Santa Caterina.
Sí, i avui, per exemple, des de xunar en un restaurant d'ací baix, m'explicava, no? Diu, Diego, ahir vau anunciar i avui pràcticament ja tinc la majoria de reserves fetes.
Sí que és previsora la gent, eh? No mos podem queixar i la gent ja ha reservat per a tindre el seu lloc i ser 28 de novembre.
Sí, perquè recordem, no, que és una festa d'interès turístic provincial que en Vila-real té una tradició de moltíssims anys i que sobretot és esa avançada del Nadal, no? És on molta gent ja fa les primeres compres de Nadal, els primers regals, i és una festa que en Vila-real ens marca molt, no? I tots tenim un record de, pues, sobretot de xicotets, no? D'un dia molt especial i sobretot molt familiar.
Sí, la veritat és que jo crec que molta gent ve des de fora, no, a gaudir de totes aquestes parades, 200 llocs de venda, no, que jo imagine que hi ha de tot tipus, com hem parlat, no? Gastronòmic, textil, de xoguets, hi ha de tot, no?
Sí, se reserva o té prioritat el que són el sector estos tradicionals, no? Hi ha molta demanda, parlant en la funcionària de mercats que s'està encarregant, sí que m'ha dit avui que molta gent per telèfon ja s'ha interessat al veure la notícia.
Sí, ja vos han cridat directament les parades per reservar i tot.
Sí, inclús ja n'hi ha algunes que han presentat la seva instància.
Ah, pues no, hi ha que espavilar, que hi vull entrar.
Sí, perquè vull recordar que s'acaba el plaç de presentar la instància el 5 de novembre. Se va publicar el 6 d'octubre, n'hi ha 30 dies, que és un plaç per a aquestes 200 parades, esperem que se puguen plenar totes.
Hi haurà lloc d'entrada i d'eixida o podrem entrar per qualsevol part de la fira?
Ara, per normativa, no està marcat. Ja no es diu que tinguem que marcar un lloc d'entrada o d'eixida, però sí que s'està valorant que d'alguna manera es puga fer algun circuit o algun control d'aforament sobretot per a que la gent no vagi entremig de les parades, que siga un recorregut fàcil, però lo d'entrada i eixida no estava regulat ja.
I jo crec que també, com has dit abans, no? L'apartat de les ONGs i associacions del poble, que sempre es queda així a la plaça de la vila, jo crec que també per a ells és bonic ir al carrer, no? I també intentar adherir a gent, no? a les seues labors i les seues tasques, no?
Sí, també és una de les tasques més importants de Vila-real, no? La part social, l'associacionisme, té que tindre ese punt de trobada i, conforme dius, de que la gent també conega tot el que fan, que ara, per desgràcia, a lo millor han estat treballant a la sombra, perquè les ONGs i associacions de Vila-real, sobretot les solidàries, no han parat durant la pandèmia, han estat ajudant moltíssim i de la mà de l'Ajuntament de Vila-real, i tenen que tindre aquest espai privilegiat conforme és la plaça Major per a donar-se a conèixer i sobretot el que dius, no? El poder captar captar a gent que vulgui col·laborar en ells.
Sí, a més, ajudes, perquè moltes fan labors o coses per vendre i recaudar fons per a ells mateixa, no?
Sí, és un moment de lo que diem, de reconectar també la societat, no? De sabem que són molt actives, que no paren mai, però a lo millor durant la pandèmia hem estat molt de temps tancats en casa, molta gent que a lo millor no les ha necessitat, no s'han recordat de la labor que fan, i una festa, conforme és la Fira de Santa Caterina, és un espai també per a fer ese homenatge a aquestes entitats que tanta falta ens fan, no? Les necessitem, gent que les necessita o no, però són molt necessàries per a tota la societat de Vila-real, i pense que és un moment per a col·laborar en elles, i que molta gent que no les conega pues se puguen donar a conèixer en este punt.
Fins quantes ONGs i associacions tindrem massives o encara no està decretat?
L'Ajuntament sí que té 20 parades que se les reserva per a este espai, però és possible que n'hi hagi alguna més que ara mateix se m'escapa.
Per tant, molt de treball, no, d'ací a la Fira de Santa Caterina.
Sí, la veritat que és una fira molt gran, no? I que dona molta feina, que ara en esta situació encara més, perquè ens tenim que preocupar per més coses que a lo millor antes no es donaven compte, però bueno, amb molta il·lusió. Jo, per a mi és molt il·lusionant el projecte de dur la regidoria d'economia ara. Hi ha moltes coses que a través de Xus, de l'anterior regidor, estic coneixent, no? Perquè encara que ell i jo pràcticament compartíem d'espais paret en paret, teníem una relació molt fluida, i me conta moltes coses de la part de comerç que la veritat m'il·lusionen.
Imagine que vostè s'ha sentat a moltíssima gent, no, dels comerciants durant aquests primers dies com a regidor, no?
Sí, ja he tingut reunió sobretot en les dues associacions més fortes de Vila-real, conforme a Sucovi i a Siobi, per la part de comerç i per la part d'hostaleria, i la veritat que tenen moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acabar l'any amb una il·lusió per a començar el 2022 fort i amb projectes que jo crec que van a ser molt, molt bons per a Vila-real. Jo possiblement tinc la sort també de ser el regidor de turisme, que crec que la part de comerç i turisme té que anar molt, molt de la mà, i jo crec que el 2022 pot ser i se despegue, no? Que tots esperem i que n'hi hagi una normalitat més comú a lo que teníem previ a la pandèmia.
Aprofitant que el tinc així, en els mitjans de comunicació últimament s'està parlant ja de que hi ha ciutats que ja han llevat, diguem, aquesta ampliació de les terrasses, no, que s'han vingut fent més grans durant la pandèmia per qüestió d'espai, no, de que no estigueren tan pròximes les terrasses l'una de l'altra. No sé què va passar així a Vila-real, ja mos ho han preguntat alguns, què és el que passarà amb aquestes ampliacions, seguiran, no seguiran, com està el tema, regidor?
Sí, això depèn del departament de territori, del departament d'activitats. Sí que és de veres que va estudiar-se poquet a poquet, d'ací a final d'any, tornar un poquet a lo que era la normalitat anterior. Hem fet un gran esforç, sobretot el no cobrant la tassa d'ocupació, que això recordem que són 180.000 euros que l'Ajuntament de Vila-real ha deixat de recaptar, a pesar de donar moltes ajudes, i sobretot els espais, no? El tindre les terrasses tan àmplies, n'hi ha molts veïns que encara que ho han comprès, sí que és de veres que a vegades dificulta la seva vida, no? En el carrer, el tindre les terrasses tan àmplies, però és una cosa que tenim que aplegar a un consens en els hostelers de Vila-real, que molts ja ens han dit que ells estan d'acord en que ja poquet a poquet n'hi ha que tornar a la normalitat, ja tenen
els interiors... Sí, ja no s'han trobat ahí una paret de front, diguem, on no mos ho lleveu ja de seguida.
No, de fet, ja t'he dit que estan per la labor de tornar en quant a la normalitat de terrasses i el començar a valorar si se tenen que tornar a cobrar les tasses en 2022... Molts hostelers, en els que he pogut parlar també a través de Asiobi, ells estan d'acord en que i esos diners que després també repercutiran en ells, no? Perquè i esos diners que se recapten també al final són per a fer activitats en Vila-real i per a poder ajudar-los a ells. I és una cosa que sí, que estem ja començant a valorar.
Per tant, l'ampliació, almenys fins a final d'any, estarà. O sigui, les terrasses com estan ara.
És possible que poquet a poquet es puguen anar reduint.
O sigui, a lo millor abans d'any, abans de que acabe, no, a lo millor sí que ho vegem retallat.
Sí, però anem a treballar en aquesta línia, en poder tornar a que la gent ja pot tornar a l'interior del local, en les mesures que toca, i per tant les terrasses poquet a poquet n'hi haurà que tornar a la normalitat.
Bueno, pues mentre retrobem aquesta normalitat, pues gaudirem d'aquesta Fira de Santa Caterina que ve, conforme vaig arribant, pues vostè segur que tornarà i me contarà tots els detalls, que segur que seran moltíssims.
Bueno, moltes gràcies i com sempre convidar a la gent que ens estigui escoltant, no? que vinguin a gaudir d'aquesta fira el 28 de novembre.
Pues moltes gràcies, regidor de Comerç Diego Vila. There must be angels guiding the way. There must be angels saving our grace. There must be heaven for people who stay. There must be heaven in this hell that I'm living, 'cause heaven seems to be so forgiving. So don't give up.
Estás a la 92.2 FM.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Si tens més de 64 anys i vols mantenir-te en forma, apunta't a Robustress, un programa d'exercici físic amb el que milloraràs la mobilitat, la coordinació, l'equilibri i la qualitat de vida. Inscriu-te en fundaciocaixarural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8. Mantint-te en forma amb Robustress.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Vila-real obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir dels 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvilareal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, avenida Castellón número 1, Vila-real.
Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
We are getting almost every night. When that moon gets big and bright, it's a supernatural ball of light. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep it tight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing.
Bé, i des de la regidoria de sostenibilitat han tingut una idea molt bona per incentivar a que els hostelers pues reciclen. I per això tenim amb nosaltres al seu regidor en aquesta àrea, que és José Ramón Ventura Chalmeta. Bon dia, Chalmeta.
Hola, molt bon dia.
Bé, la veritat és que molt bona iniciativa, no?, per a que els hostelers pues s'animen en aquest món del reciclatge, no?
Sí, bé, tots sabem que en el sector de Horeca l'ús del vidre és molt elevat, gasten moltíssimes botelles de vidre i creiem que és necessari que facilitar les coses per a que puguen reciclar. Tots sabem que no tots els contenidors, els iglús de ecovidre estan prop dels locals i que això es comporta unes dificultats, unes molèsties, i tampoc tenen tots el tamany dins com per a poder almacenar prou de vidre com per a fer només un viatge a la setmana o així. Per tant, nosaltres des de la regidoria i de la mà de Ecovidre pues anem a plantejar de tal manera que tots els locals sàpiguen d'aquesta iniciativa, coneguen on està el contenidor de vidre més pròxim, puguem facilitar els contenidors portàtils, estos que podem enganxar en el contenidor i volcar tot el contenidor directament dins de l'iglú, i a lo millor inclús fer un reajust de on estan situades tots els contenidors d'iglú al poble i apropar-los una mica més als negocis.
Per tant, seran moltes hores, imagine, que de treball i de conscienciació amb tots els restaurants i cafeteries de la ciutat de Villarreal, no?, per a que s'animen pues, a fer ús, no?, d'aquest servei.
Exacte, sí. Nosaltres sabem que hi ha molts que sí que estan fent-lo ja i això es ho agraïm moltíssim. Però ara farem un estudi exacte de quasi tots els locals de la ciutat i la veritat és que esperem no trobar tantes botelles de vidre com ens trobem, que no totes són del sector Horeca, o sigui, dels restaurants i dels bars, sinó que hi ha molts veïns que de vegades fan festes a sa casa o consumixen vidre no retornable i el tiren al contenedor gris. I tots sabem que tot el que va al contenedor gris al final són diners que ens toca pagar a tots els ciutadans de Vila-real.
Per tant, regidor, com es farà a aquest tipus de campanya?
Pues aquesta campanya es començarà primerament en uns tècnics que aniran de Ecovidre, aniran a fer visita a tots els locals de la nostra ciutat i es presentaran la carta, una carta que hem escrit des de l'Ajuntament, i se presentaran com a membres d'Ecovidre i faran una estadística per a saber exactament on estan els locals, on estan els contenidors, si saben on estan els contenidors, si tenen algun contenedor exprofeso per a poder portar el vidre des del local a l'iglú. Una vegada tinguem tot aquest mapa de situació i sapiguem exactament les necessitats que tenen tots aquests locals, perquè es preguntarem si disposen de lloc per a guardar un dels poals estos que tenim nosaltres en rodes que duen un ganxo que s'alça, i el poden volcar directament, i això es facilita molt les coses. Entonces, si ells no disposen dins del local de un lloc per a poder aguardar tot el vidre, pues poder distribuir uns poals més xicotets o
clar, és adaptar
a un tol el grup per a que puguen fer un viatge al dia i no tinguin que aguardar-se un varios dies.
És adaptar el món del reciclatge a les circumstàncies de cadascú dels hotels, restaurants i cafeteries de la ciutat, no?
Exacte.
Sí, per a que s'animen, i així també, pues, si vegem que els hostelers pues, s'animen, a lo millor els veïns que fan aquestes festes pues, també ho fan, no?
Esperem que sí. Anem a veure, nosaltres paguem molts diners per a que ens recollisquen la basura, estem fent un esforç molt gran per a poder separar les diferents fraccions que n'hi ha. Anem a traure el nou contracte de recollida de basures, on ja incorporem l'orgànic també, i la gent deu de saber que a quan més bé separem nosaltres les diferents fraccions i les depositem en el contenidor que toca, més barato en resultarà la recollida de basura, per lo tant no pagarem tant en això, podrem dedicar més diners a altres coses de la ciutat.
Pues, regidor de Sostenibilitat, José Ramón Ventura Chalmeta, els desitgem moltíssima sort en aquesta campanya de foment del reciclatge de vidre i esperem que isquen conclusions molt productives i efectives per a la ciutadania.
Estem segurs d'això, i a més el sector està també molt implicat i la ciutadania també cada dia està més conscienciada.
Pues moltes gràcies, com sempre, per estar així a Ràdio Vila-real.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compra-venta de cosechas en el campo.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Todos tenemos nuestro menú favorito en McDonald's.
Aitana también tiene el suyo. Disfruta ahora de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's. Ahora en McDonald's estamos por Aitana.
Agricultor, acabar con la mosca de la fruta nunca fue tan fácil. Agricultor, solo 5 litros de agua y 1 litro de Spintor Cebo para tratar 10 anegadas. Con Spintor Cebo, válido en agricultura ecológica, diga adiós a la mosca en cítricos y olivo. Y además regalo seguro por la compra de 5 litros. Distribuido por Agromaestrat. Pídalo en su sitio habitual de compra.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Just like you said it would be. Life goes easy on me most of the time. And so it is, the shortest story. No love, no glory.
Ens aplega una nota de premsa des de l'Ajuntament de Onda on ens diu que aproven el primer pla de joventut per adequar les polítiques públiques a les necessitats del jove, dels jovens. El consens torna a protagonitzar el ple municipal després d'abordar tots els punts i ha sigut per unanimitat. Anem a parlar en el seu regidor, en el regidor que ha fet possible això. Ell és Vicent Bou i és regidor de Joventut, Innovació i Biblioteques. Bon dia, Vicent.
Molt bon dia.
Mire, jo he tingut que llegir-lo dos voltes, perquè jo no imaginava que en l'Ajuntament d'Onda no hi haguera pla de joventut.
Sí, en ese primer pla de joventut teníem molt clar des del principi de legislatura perquè els joves anaven a ser un eix fonamental de les nostres polítiques i ells no ho estem demostrant, no? Hem volgut durar endavant aquest pla de joventut. A més, ho han fet per consens. Uh-huh. Hem volgut, creiem que els joves, no? El futur dels joves és una qüestió on tots hem de col·laborar, tots hem de estar d'acord i que ha de ser un pla de futur i crec que ho hem aconseguit.
S'han realitzat més de 400 enquestes, no?
Sí, efectivament. Damunt, les enquestes són molt variades, és a dir, s'ha acudit als instituts, s'ha acudit també a la universitat a fer les enquestes, als joves d'Onda que estudien allí, s'ha fet un fòrum presencial que és el jove. Vull dir, hem agafat una opinió, no?, d'un gran ventall de joves, no?, joves que van des dels 12 fins als 30, i hem volgut tindre tot aquest espectre d'edat per a saber com elaborar les nostres polítiques de joves. joventut de la millor forma possible i que estem molt contents en la participació.
El plan recull quatre línies d'actuació. La primera és la emancipació juvenil i el foment de l'empleo jove. Quasi res, eh?
Efectivament, que són qüestions prioritàries per als joves. Vull també saber l'opinió, perquè moltes vegades es peca, no?, també de fer activitats, de fer qüestions, però nosaltres volem saber també què és el que els joves necessiten, no? Volem que de saber de primera mà quines són les necessitats dels joves, on és, més concretament, per a poder adaptar totes aquestes polítiques que s'estan fent des de fa dos anys, no?, les polítiques de fomentar l'empleo jove, de fomentar també les ajudes a la vivenda. Vull dir, tot això, no?, informar sobre les ajudes que existeixen, vull dir, tot aquest treball d'assessorament que s'està fent, volem reorientar-lo i volem adaptar-lo sempre per a que siga útil, no?, perquè moltes sentits aquestes coses, a mi no resulten útils per als joves. En aquest pla el que volem és això, saber quines són les seves necessitats per a poder abordar-les d'una forma més efectiva possible.
El segon, en aquestes quatre línies d'actuació, diuen que el que volen és que siguin més participatius, que expressen les seues idees i que siguin escoltats pels governs, però en el seu cas per el govern municipal. I ara, ara, és dir, els joves necessiten parlar amb els polítics, jo suposo que vostè també és jove i que ara que és polític necessita escoltar-los, no?
Efectivament, vull dir, jo és com vostè ha dit, no? També soc una persona jove i al final sempre he tingut aquest dèficit de comunicació amb la part política. Tots els que estan ahí, els que estan en l'ajuntament, però a vegades aquesta comunicació és complicada. Nosaltres, per exemple, per això vam fer un fòrum, vam poder vindre qualsevol jove d'onda, també estem fent al carrer per a campanyes de supostos participatius, però a més també ve qualsevol persona a contar-nos quines són les seues necessitats. De fet, ve gent jove a contar-nos-les i creiem que la millor forma de participar és això, no? És estar pròxima al ciutadà, al jove, i quina millor forma, no?, que a banda dels mitjans electrònics, pues, també ir al carrer i si nosaltres hi un dia a la plaça, un dia a un carrer, si fiquem allí, qualsevol que vinga pot vindre allí, arrimar-se i contar-nos el que
el preocupa. Sí. I el tercer és, el que vostès volen és posar i se foco en el benestar i en que si tinguin vida saludable, no?
Sí, és un tot, no? El oci, el temps lliure, la vida saludable, al final són conceptes que tenen que anar lligats, no? Tots els joves volem fomentar les activitats, per això oci, però també oci saludable, però ser saludable a vegades no vol dir tampoc un oci estrany, no? Que a vegades ven coses, no, nosaltres volem activitats on participi la gent, activitats on la gent estigui a gust, i al final també saludable no només físicament, sinó mentalment també, doncs, volem promocionar activitats culturals que siguin de l'agrado dels joves, no? Volem fer este plus, volem saber quina és la realitat dels joves, d'on què és el que volen, no? Perquè és el que deia abans. Estem molt acostumats a que se programen activitats, a que se facin coses per a joves, no? Però sense comptar en l'opinió dels joves. No li vam sentir, vull dir, nosaltres el que volem és conèixer quines són les necessitats, el que volen els joves d'onda, i a partir d'ahí pues, també fer les programacions d'activitats per a totes aquestes qüestions adaptades a les necessitats dels joves.
Per últim, crear espais de sociabilitat. Això diuen que és vital, que se creen relacions estables i se fan companyia.
Sí, efectivament, i més ara en el temps de Covid, no? En aquesta època de postpandèmia, podríem dir ja d'alguna forma, no? Tenim que tornar a recuperar aquesta sociabilitat, tenim que tornar a recuperar aquests espais. Ja fa un temps vam reformar tot el que és el casa jove, el vam readaptar, allí estem fent un gran número d'activitats, des d'activitats anglès, tallers de programació, encontres, idiomes, activitats esportives, vull dir, estem fent un gran número d'activitats i volem també pues, seguir fomentant aquests espais, no? No només el casa jove, sinó les biblioteques, tots aquests llocs com a llocs d'encontre i de trobada per a tots, no? Estem programant també moltes activitats, pràcticament totes les activitats que duem a terme són activitats gratuïtes. Volem que ningú jove, per motius econòmics o per qualsevol altra història, es quede sense cap oportunitat, no? Nosaltres des de l'Ajuntament d'Onda tenim molt clar, ho tenim des del primer dia, i volem oferir totes les oportunitats que estiguin a la nostra abast als joves d'Onda, sense excepció.
També s'adhereixen a la declaració de Valladolid, esta d'apostar per l'economia circular. I ahir és on, d'alguna manera, no, vostè és un regidor de Onda, però pertanyeix al Partit Popular. És com si el Partit Popular no fomentara massa este tipus d'economia.
No, nosaltres, és tot al contrari. Nosaltres tenim molt clar que volem un món millor, no? Un entorn sostenible. De fet, tenim ja preparada l'Agenda 2030, som un referent, s'ha premiat inclús des de la Federació Valenciana pels processos participatius. Després també tenim preparat els projectes d'Onda Next, Agenda 2030. Tenim molt clar que tots aquests projectes han de fer-se realitat, en tot també projectes pilots de reciclatge, pioners en la comunitat. Estem donant també moltíssimes activitats que duen cap a això, no? Cap a aquesta economia circular i cap al final el que volem és prioritzar les persones, no? Les persones, el medi ambient, creiem que no està remit en tot, que volem és això, no? Mostrar el nostre compromís cap a una ciutat que siga sostenible energèticament, econòmicament, i creiem que estem actuant en la direcció correcta. I a més és una qüestió que veiem molt, no? que els sondeos ens demanen, no? Com vos he dit abans, pressupostos participatius, sistema de carrers, tenim correus, tenim molts canals d'informació, i la gent ens demana també, pues, que siguem sostenibles en l'administració, no? Que l'administració és un exemple i també aposta per la sostenibilitat i per tot el que és l'agenda urbana.
Regidor, moltes gràcies per haver-nos atès. Regidor de Joventut, Innovació i Biblioteques, Vicent Bou, moltes gràcies i molt bon dia.
A vosaltres, molt bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Des de Fundació Caixa Rural Vila-real ens importa la teua salut física i mental. Per això llancem NeuroGym, un taller de gimnàstica cerebral per a persones majors de 60 anys. En aquest taller treballaràs l'estimulació cognitiva i la salut cerebral. Inscriu-te en fundaciocaixarural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? Anem i Tornem es una empresa de servicios de Vila-real que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. Anem i Tornem te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en Anem i Tornem en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderarbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55 de Vila-real.
Y ahora nos vamos a Oropesa del Mar. ¿Por qué? Porque despide unas fiestas patronales de lo más esperadas y con una muy alta participación. Vamos a hablar con la alcaldesa, Araceli de Moya. Buenos días.
Muy buenos días.
El municipio de Oropesa del Mar vuelve a la normalidad después de dos intensas semanas de festejos patronales en honor de la Virgen de la Virgen de la Paciencia. La paciencia.
Exactamente.
La paciencia, sí, que han tenido para volver a tener fiestas, ¿verdad, alcaldesa?
Así así es, pero mira, con paciencia al final y despacito y con precaución hemos podido celebrar las fiestas patronales y bueno, y con todas las medidas de seguridad no hemos tenido ningún incidente. Las personas mayores sobre todo están muy contentas porque yo creo que son las que más necesitaban una excusa para volver a encontrarse con sus vecinas y sus vecinos en la calle. Y bueno, en general yo creo que han sido pues muy bien recibidas, acogidas y con mucha aceptación. Desde el día 25, que fue la presentación de la Reina Infantil, de las fiestas y su corte de honor, que es la primera edición que hemos tenido con una reina infantil y corte infantil, y bueno, con ello nos hemos estrenado, y luego ya, pues como sabes, muchísimos eventos, hemos tenido desde, pues no sé, exposiciones de concurso de fotografía, entrega de trofeos, de campeonatos de petanca, en fin, de la gente que ha participado, que ha sido mucha. Y bueno, hemos visitado asociaciones en su 20 aniversario como Gente Saludable. Se han seguido haciendo actos desde cultura también y desde turismo. Se han hecho visitas teatralizadas. Por supuesto, hemos tenido las misas, ¿no? Septenario y luego pues la misa mayor en honor a la Virgen de la Paciencia. La bendición de cintas, que también es un evento muy esperado, también ha tenido una gran participación con, bueno, pues los siempre lanzamos salves, ¿no? También tantas como años han pasado desde que la Virgen volvió a Oropesa. Se ha hecho algún tardeo también, hemos tenido tardeos, hemos tenido batalla de rap para los más jóvenes, en fin. Feria infantil, los pasacalles con la banda de musical de Oropesa y la colla de dolçainers y tabaleters, que han participado como siempre hacen, ¿no? Bueno, en estas fiestas. Y luego pues tributos, el canto del loco y Pereza, hemos tenido a Víctor Manuel y a Niña Pastori, que también estaba bueno, Niña Pastori estuvo a rebosar. También es cierto que pues, nos pilló justamente el cambio de normativa, donde se eliminaron los aforos y pudimos sacar a última hora más entradas, uh-huh. ¿Vale? Para que con sillas, entonces bueno, también ha estado bien porque había gente que se quedaba fuera y de repente, pues mira, vio que sí que podía. Y luego las tardes de, bueno, de vaquillas, ¿no? Y toros también, concurso de ganaderías, exhibición de vaquillas. Y bueno, yo creo que toro embolado, ya sabes, unas fiestas, como tú has dicho, repletas de eventos. Dentro del marco de las fiestas celebramos también el desfile y la recreación histórica del 9 de octubre, que en Oropesa tenemos una asociación, el 9 de octubre, uh-huh. Que bueno, que se toma muy en serio pues el poder poner en valor parte de nuestra historia en un día tan señalado como el 9 de octubre, y bueno, cada vez participa más gente del pueblo, bueno, pues vistiéndose, ¿no? Como la época en siglo XIII, 1200 y pico, cuando Jaume I apareció por Oropesa, o sea que ha estado bien, porque además de ocio hemos tenido algún evento de turismo, de cultura y fiestas propiamente dicho, y ha habido un poquito pues para todos los gustos, ¿no? El tiempo nos ha acompañado también, Susana, es uh-huh. importante.
Sí.
En fin, satisfecha, muy satisfecha y contenta.
Lo que más me ha llamado la atención ha sido que estas fiestas han estado marcadas por la ausencia de incidentes, con las ganas que se tenían. Esto es importantísimo. Y también que lo primero que haya dicho la alcaldesa es que ha sido una forma de empezar a invitar a la gente mayor que tanto miedo tenía a que volviera a salir y socializara. Es lo que más importancia y lo que usted ha puesto en primer lugar, antes de hablar de todos los eventos que habían.
Sí, la verdad es que yo he visto caras muy satisfechas, ojos brillantes, uh-huh. emoción en la gente mayor sobre todo, porque es que yo creo que lo han pasado muy muy mal, y esto pues ha sido para ellos importante. Yo lo veo así, porque ha sido la oportunidad de volver a salir. Están perdiendo un poquito el miedo, el respeto, claro. Nunca hay que perderlo, el respeto nunca, pero para eso estamos también las autoridades, para seguir marcando un poco el tema de uso de mascarillas, uh-huh. distancias, en fin, tenemos ya mucha experiencia porque durante este año y medio no hemos dejado de hacer eventos en Oropesa y bueno, les hemos dado esa seguridad y esa tranquilidad, pero claro, la alegría en sus rostros es lo que más me ha emocionado en estas fiestas.
Claro, porque usted esperaba que la gente joven que va hacia la vida y que lo que quiere es vida iba a disfrutar de las fiestas. Lo que había es que intentar, y así han conseguido quitarle el miedo a la gente que le decían que si salía tenía peligro, estaba en peligro de muerte. Eso era lo más difícil quizá para una población donde se conoce todo el mundo, porque en realidad Oropesa del Mar es un pueblo y una ciudad.
Tiene esa peculiaridad, no deja de ser un pueblo que nos conocemos todos, pero luego también tenemos muchas épocas del año y ahora también con el tema de la pandemia ha habido mucha gente que se ha quedado a vivir durante todo el invierno y entonces ya son parte de Oropesa también, ¿no? Entonces tenemos ese aspecto más como cosmopolita, vamos a decir, pero no dejamos de ser un pueblo de vernos la cara, vamos, y conocernos. Si no conoces a toda la familia, conoces a alguien de la familia seguro. Y bueno, y la gente mayor, pues eso, la gente joven sí que te lo esperas, ¿no? Que enseguida pues sale a la fiesta. Pero la gente mayor, miedo, como dices tú, pero también, a ver, tristeza, soledad. Un poquillo eso, ¿no? El de repente darles un poquito de ilusión, volver a verles que se ilusionan en salir, no sé, gente mayor que te dice que muchas gracias, que han sido las mejores fiestas de la vida, de su vida. O sea, imagínate que te digan eso, es porque han empezado el contador de cero y con alegría, ¿no?
Claro, ellos quizá pensaban que no volverían otra vez a salir. Les pilla ya en el otoño de sus vidas y pensaban que no podrían volver a disfrutar. Ahora ya han puesto el pie en la calle, ya les hemos quitado el miedo, revistiéndolos de prudencia, pero les hemos quitado el miedo. Y ahora se espera en el 2022 que los oropesinos y oropesinas tengan el Día de las Paellas, el pregó.
Exacto, eso es lo único que nos ha quedado un poquito, pues eso, en el tintero. Cierto es que muchas familias, grupos de amigos, así no muy extensos, pero sí que celebraron el Día de las Paellas, pero de puertas para adentro. O sea, se reunió mucha gente joven, pandillas, pero bueno, en sus casas o en sus almacenes hicieron su medio fiesta. Pero lo que es de puertas para afuera, lo que es en la calle, que es lo que nos gusta a todos del Día de las Paellas, es que estamos todos en la calle, mesa con mesa. Entonces, eso no ha podido ser, pero el año que viene seguro que lo disfrutaremos a tope. Y el prego, pues lo mismo, ¿no? Eso nos lo hemos tenido que dejar de momento aparcado, pero bueno, somos el pueblo de la paciencia.
De
con
la
lo
Virgen
cual,
de la Paciencia, sí.
Exactamente,
sí.
Tenemos paciencia para eso y mucho más.
Nos vamos a la Oropesa del Mar solidaria, porque el ayuntamiento recaudó toda la venta de bonos de los festejos taurinos, ¿verdad?, para los afectados de la erupción volcánica de La Palma.
Sí, sí, es que claro, al ir avanzando las noticias de cómo estaban en La Palma, que la cosa ha ido pues a peor y se alarga en el tiempo y demás, pues todo lo que íbamos a recaudar en realidad se iba a dar a las personas más vulnerables del municipio, se iba a dar aparte de la mitad o así a las asociaciones, algunas que colaboran siempre, de Alzheimer, gente saludable, de Acicrón, de gente mayor, y bueno, en una visitando a una de estas asociaciones, gente saludable, que estábamos celebrando su 20 aniversario desde su creación, pues hablando en la mesa, bueno, surgió la idea de, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no destinamos todo eso, todo ese dinero que vamos a recaudar este año a nuestros compatriotas, ¿no? Ahí en la isla de La Palma, que lo están pasando muy mal. Y bueno, enseguida todo el mundo dijo, pues sí, sí. Las asociaciones dijeron, bueno, vamos a hablar unas con otras, porque algunas no estaban presentes, y vamos, todas sin ninguna duda han dicho que sí, que ellos la parte que les iba a corresponder también la donan, o sea que se va a donar todo íntegro a La Palma. Estamos ahora ya, la concejala de fiestas ya está haciendo recuento de todo, porque claro, una vez anunciamos que iba a ser para ese destino, pues personas que no iban a venir a los toros, no iban a comprar el bono, pues la han comprado. Incluso hay vecinos y vecinas que nos han dado más dinero, han dado 50 euros, el otro 20, o sea, han hecho donativos aparte. Y claro, al saber que era para eso se han animado más. Y entonces, bueno, tenemos que hacer ahora el recuento de todo, de esos donativos, de los bonos de los toros, en fin. Y en breve pues ya diremos qué cantidad y veremos con qué municipio nos ponemos en contacto para hacer la donación y demás. O sea, que ese ha sido también un aliciente para nosotros como corporación, pero también para la gente. O sea, imagínate que de repente pues iban a ir una tarde a los toros y han dicho, no, voy a ir un día, pero en vez de 2 euros te cojo el bono de 10.
Qué maravilla.
Ha sido espectacular. Vamos a ver, al final estamos todos esperando a ver el recuento, a ver cuánto podemos entregar a la isla de La Palma. Sí, señor.
También Oropesa del Mar arranca la celebración del año Berlanga con el ciclo de cine cultural. Cada viernes disfrutaremos, ¿no?, de una película en Oropesa del Mar.
Exacto. Tenemos durante ahora el mes de octubre y el 5 y 12 de noviembre a las 10 de la noche en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el pase de las películas que se han seleccionado desde Cultura como bien conocidas por todo el mundo. Te los digo corriendo y ya verás como todas las habrás visto. Bienvenido, Mr. Marshall, El Verdugo, La Escopeta Nacional, ¿vale? Esas ya las conoces, Plácido, y La Vaquilla. O sea, que
todas.
Me parece que la de Plácido ahora no la recuerdo, pero las otras las he visto todas y varias veces.
Pero es hacer un repaso y a veces siempre sacas, después de ver estas películas, sacas casi siempre algo que se te había quedado en el tintero. Era una persona que escribía entre líneas, ¿eh?
Sí, mucho. La verdad es que era un genio del mundo del cine. Y este es un ciclo que arranca con homenaje, ¿no? Como homenaje al año Berlanga, y desde Cultura también estamos preparando, no te puedo adelantar mucho, pero va a haber algún acto más, con sentido de poner en valor a este director de cine, ¿no?, tan nuestro como es Berlanga.
Uy, me he dejado intrigada. Sé que hay que está en la elaboración de un documental. ¿Puede ir por ahí?
Bueno, pues sí, también hay algo de eso, sí. Sí. Además, participan personas de aquí del pueblo que se han implicado desde el área de cultura y en cuanto tengamos un poquito más avanzado todo y ya cerrado, por supuesto que serás, por mi parte, la primera en saberlo.
Pues imagínese, yo con saberlo yo estoy segura que al menos unos cuantos más, que seguro nos están escuchando, se enterarán.
Esa es la idea. Yo te lo cuento y tú ya te encargas de que lo sepa todo el mundo.
Alcaldesa de Oropesa del Mar, Araceli de Moya, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por acordaros siempre de mí y de Oropesa del Mar.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Entiende que me cuesta hablar cuando estás cerca. Me pongo a temblar. Sigo calmar lo que tú haces conmigo.
Maria, saps què ha sigut notícia este matí?
No.
Bueno, fa una estoneta. Bueno, pues ha sigut notícia que el Partit Socialista i el Partit Popular alcancen un acord per a renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Comptes, el Defensor del Poble i l'Agència de Protecció de Dades. Esta renovació d'estos òrgans se portarà a cap en una sessió plenària que se celebrarà, previsiblement, la setmana del 25 d'octubre, tant en el Congrés dels Diputats com al Senat. Val? Aquest acord ha sigut alcançat este matí després de les conversacions que han mantingut entre el ministre de la Presidència de Relacions i les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, i el secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea. Sols han necessitat dos reunions en el Congrés dels Diputats, una ahir per la vespre i una altra este matí, per desbloquejar una renovació que estava encallada per falta d'acord en el Consell General del Poder Judicial. Però la renovació d'aquest òrgano segueix pendent i no ha entrat en l'acord d'avui.
Vaig.
Clar, això ha sigut dit a bomba i platillo en tots els mitjans de comunicació. Però bueno, estem en aquella. Titular de, per exemple, també d'una altra mitja de comunicació. Acuerdo entre el PP i el PSOE para la renovación de los órganos constitucionales menos el Consejo del Poder Judicial. Menos de 24 hores després de que el govern del PP anuncie que se negociava la renovació dels òrgans constitucionals, s'ha produït l'acord, que ha sigut anunciat a migdia. Govern i PP confirmen l'acord per a renovar el Constitucional, el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes i l'Agència de Protecció de Dades. Queda fora el Consell del Poder Judicial. ¿Ens prenen per tontos o no, Maria?
Un poquet, ¿no? És un poquet raro.
És un poquet aixina, val. Però bueno, jo crec que això els agradarà més el que vaig a contar-los ara, perquè això sí que és xisme, xisme, xisme gordo, xisme o no sé, o un fet friki, no? Algo raríssim. I és que m'ha enviat un veí de la població de Vila-real una informació que van a quedar-se bocabadats, eh? És una cosa... Val, raríssima. Textualment us ho llig, que ho han posat en coneixement de la policia, perquè lògicament és per a posar-lo. En una pàgina aquesta de compra-venda, fa uns dies eixia lo següent. Ho han posat en coneixement de la policia, eh? Granada de mano de la segunda de la Guerra Civil a 30 euros.
Vaig.
I el lloc on ho venen és dins de la població de Vila-real. No podem dir el càrrec, però lògicament sabríem perfectament de qui estem parlant o detectarien quin veí us ho ha contat, però cuidao, eh? O sigui, en Vila-real n'hi ha granades a 30 euros de la Guerra Civil. Cuidao, que això ja és el no va más de no va más. Bueno, les dos del migdia, ara sí, eh?
Sí, ens n'anem fins demà.
Ui, que tristeta tinc a Marieta.
Sí.
Bueno, demà la tindrem segurament més contenta. A tots vostès ja saben, demà sí a les 12, com no, en Protagonistes, totes les dies en Ràdio Vila-real. Fins demà.